Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora d'aquest Catalunya migdia des d'ara fins les 4. Durant la primera hora us hem explicat que el Partit Popular crida a files els seus barons perquè no negociïn el finançament per separat amb Pedro Sánchez. Aquest matí Alberto Núñez Feijó ha reunit a Madrid els seus presidents autonòmics per disciplinar-los contra qualsevol diàleg per separat amb el president espanyol. Feijó busca una imatge monolítica de tots contra el finançament singular de Catalunya que vam acordar el PSOE i Esquerra. I ha ofert negociar la reforma del model de finançament, però de manera multilateral i no pas bilateral. Això el mateix dia que hem sabut que el govern, a Catalunya, vol revisar el xec escolar per fer arribar més diners a les famílies més vulnerables. Un canvi que, de moment, no se sap si serà a costa que el val deixi de ser universal o no. Aquest curs s'han distribuït, recordeu, dos vals de 30 euros per tots els alumnes de primària i secundària. El nou departament socialista s'ho planteja ara arran d'un informe de la Sindicatura de Comptes que suggeria que el val s'hauria de cobrar en funció de la renda de les famílies i no de manera universal. I també us hem explicat que els lladres d'autopistes han innovat una nova modalitat de robatori que s'afegeix als enganys per falses avaries. Els Mossos adverteixen que ara també utilitzen inhibidors de freqüència per anul·lar el comandament a distància del cotxe, que així queda obert quan, per exemple, fem una pausa per fer un cafè o per descansar, ens pensem que l'hem tancat i en realitat queda obert. Aleshores, quan s'allunyen del cotxe els conductors, els lladres l'obren i roben el que hi hagi. Aquestes últimes 48 hores han detingut 4 persones justament per aquesta mena de furts. I a aquesta hora, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs ara ho dèiem, Alberto Núñez Feijóo ha reunit avui els barons del partit, que s'han compromès a no reunir-se per separat amb Pedro Sánchez. Doncs bé, Díaz Ayuso i Moreno Bonilla acaben d'intervenir en aquesta reunió a Madrid, han tancat files amb el líder popular i han carregat de nou contra l'acord entre el PSOE i Esquerra. Anem fins a Madrid per saber-ne a l'última hora. Paula Brugets, bona tarda.
Bona tarda. Feijóo ha marcat els límits i els presidents autonòmics de moment acaten. S'han compromès a renunciar a la negociació bilateral del finançament que els ha proposat Pedro Sánchez. No caurem a la seva trampa, ha advertit la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i també l'andalús Juanma Moreno Bonilla.
No vamos a caer en la trampa de Sánchez y hablar por partes acerca de lo que es de todos.
No vamos a aceptar bilateralidad y Andalucía está dispuesta a dialogar con todo el mundo y, por supuesto, a dialogar con el presidente del gobierno.
I és que no tanquen la porta a reunir-se un a un amb Pedro Sánchez a la Moncloa com els ha proposat, però en cap cas diuen serà per negociar cap reforma del model de finançament.
I també tenim una última hora relacionada amb el Pròxim Orient. L'exèrcit israelià ha matat una activista nord-americana que participava en una protesta contra els assentaments de colons jueus a prop de Nablus, a Cisjordània. Segons fonts palestines, ha rebut un tret al cap i els serveis d'emergència no li han pogut salvar la vida. Israel, de moment, no confirma la seva responsabilitat en aquests fets i diu que està recopilant informació. També avui l'exèrcit d'Israel ha donat per acabada l'operació a la ciutat de Jenin, on durant 10 dies ha matat i detingut múltiples persones en una de les accions de més abast dels últims temps en aquests territoris palestins ocupats a Cisjordània. Hi ha mort un motorista en un accident de trànsit a Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. El sinistre ha passat aquest matí. El conductor de la moto, que era un home de 50 anys, ha xocat contra un cotxe al carrer de darrer i després contra un arbre fins al lloc dels fets i han traslladat, doncs, com sempre, sistemes d'emergències mèdiques i la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb en Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda, Pere.
Què tal? Bona tarda.
I amb la directora adjunta del diari Ponés, Neus Tomàs, a qui li posarem una falta, tot i que estigui saludant des de la peixera, perquè Neus Tomàs ves entrant, però fas tard. Vull dir, per molt que vagi saludant, fas tard, perquè a més t'he vist creuar aquí davant al Galope. Bona tarda.
Saludo, bona tarda a Tito Álvarez i tots els taxistes de Barcelona.
Oh, ja de moment, acusació a un altre col·lectiu.
De moment agafa aire, perquè si no em sembla que no podràs parlar, però gràcies. Agafa aire. Avui no tenim dèria, debut a divendres que ve, el Jordi Creus. Per tant, Pere podrà seguir fent aquelles coses, aquella...
ja ho trobava a faltar.
Ja.
Em sap greu que no sigui avui.
Et sap greu, no? Et sap greu no tenir l'estrena aquella
humana. Sí, ja hi comptava.
A més, el Pere, que no el tenim aquí al costat, eh?
No.
On estàs, Pere?
Bé,
sol estar a Buenos Aires en aquesta època, o bastant sovint, perquè tinc família i... connectat, però una temporada de Buenos Aires i ja torno dissabte, això sí.
Home, no és alteria, escolta'm. És veritat que cada temporada el Pere comença a distància, perquè és veritat que són les obligacions familiars, eh? Tenir família.
Ah, efectivament.
No, si la tens a Buenos Aires, doncs és bastant millor que si la tens a altres
llocs. Si la tens aquí al costat, sí. Vull dir, el viatge
d'estiu... No, estic a Camprodon, no cola igual.
Que si està molt bé a Camprodon, però mira,
té
més glamour poder dir que estàs a Buenos Aires i no...
Els privilegis que li doneu a Pere Rossinyol en aquest programa, doncs...
Depèn de la família, igual millor tenir-la a Buenos Aires.
També és veritat, segons com.
Ara el Pere dirà, no, la meva no.
El Pere dirà, la meva fantàstica, tant de bo la tinguis més a prop, perquè clar, igual l'estan sentint. I per tant...
és família totes dues parts, i és Artés, el Bages, i la política, per dir-ho d'alguna manera, Buenos Aires.
Molt bé. Doncs queda tot explicat. L'arbre genològic del matrimoni, de la família i de la parella de Pere Rossinyol ja queda tot explicat. Doncs escolta, com que no tenim dèria, hem d'anar sobre la marxa, per tant, entrem en matèria. A Buenos Aires, el Maiol i la Neus a Barcelona i la Paula Brujats a Madrid. Paula, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Nosaltres bé, i tu?
Bé,
avui,
aquí
no?
Seguint el Partit Popular, que s'allarga, la reunió estan dinant ara mateix.
Veus? Molt bé.
I diuen que no sortiran fins a quarts de 5 de la tarda.
Sí, els que tenim una edat diríem, com si fossin José María García, què estan dinant?
Quin
menú, allò, José María García, que sempre deia fins i tot el que havien begut, el que havien dinat,
taula.
I tot.
Si surten un quart de 5 sobre taula.
No sé què estan dinant, però us he de dir que estan molt orgullosos del lloc que han triat per fer aquesta cimera d'avui de presidents del PP. És un palauet al nord de Madrid. Sobretot perquè diuen perquè s'assembla molt a la façana del Palau de la Moncloa.
A veus?
Però llavors, la imatge en la qual emmarcaven Feijo quan ha sortit a la roda de premsa, doncs deien que li donava una imatge
presidencial,
de president.
No? Ah,
exacte.
Però, Paula, quin és l'últim acte polític que es va celebrar en aquest lloc?
Es va celebrar l'últim acte de Ciutadans. De fet, aquí Ciutadans va firmar la seva dissolució. És el palauet dels ducs de Pastrana i el PP ha triat aquest lloc per celebrar avui aquesta trobada de presidents autonòmics.
Segur que el Partit Popular prefereix posar en valor aquesta imatge presidencial de Feijó que no el fet que Ciutadans s'acomiadés ja.
Curiositat.
Per anar buscant el voraviu, el Maiol. Escolta'm, Paula, el Partit Popular s'ha apuntat avui al carro, podríem dir, de la reforma del finançament autonòmic, tot i que reclama que es faci a través d'una reforma consensuada de totes les comunitats autònomes. El que ha fet Alberto Núñez Feijó és cridar a Madrid a tots els presidents autonòmics del seu partit, i han anat tots, tret de Marga Proens, la presidenta de les Illes, que tenia reunió de govern i ha enviat el seu segon. De fet, l'hem pogut sentir al matí de Catalunya Ràdio, la Marga Proens. Podríem dir que Núñez Feijó i el Partit Popular posa condicions a l'hora d'obrir el meló de reformar el sistema de finançament autonòmic, no?
Sí, ho vincula a més recursos, sobretot, però posa una condició que és claríssima i ha enviat un missatge cap als seus. Els ha dit que no es pot anar per separat, que si volen reformar els seus models de finançament i seguir el camí de Catalunya, haurà de ser en una negociació conjunta. Recordareu que abans d'ahir Pedro Sánchez els va oferir als presidents autonòmics del PP, doncs, que si s'assumaven i si s'asseien a negociar els seus models, els donaria més recursos que mai. Doncs avui Feijó el que ha volgut fer és evitar que florin les discrepàncies internes dins del PP. Sabeu, doncs, que, per exemple, el País Valencià no reclama el mateix que Extremadura en una futura reforma del model de finançament. Per tant, Feijó, el que els ha dit avui aquí és: "Oc, estem oberts a negociar un nou model de finançament, però hem d'anar tots a l'una, que ningú se li acudeixi seure per separat amb Pedro Sánchez i parlar de diners".
Lo que sí da soluciones al resto de España es una actualización del sistema de financiación. Reivindicamos y nos comprometemos personalmente a que lo que es de todos se dialogue y se acuerde entre todos. Por todo ello, todos a una.
Feijo deia que no es pot seguir el camí de Catalunya, que no es pot seguir el pacte entre els socialistes i Esquerra, que el que fa, doncs, és dividir l'Estat. Per tant, el que ha fet és forçar-los a aquesta renúncia, que si volen parlar de finançament haurà de ser conjuntament. I no ha anat tan enllà Feijo com el que li demanava ahir la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que exigia als seus col·legues, a la resta de presidents autonòmics, que no anessin al Palau de la Moncloa en aquesta cita que els hi ha fet Pedro Sánchez, de veure's un a un amb ells. Feijo avui no ha abordat enredat aquest tema. Us he de dir que no hi ha hagut preguntes, que ha estat una compareixença de Feijóo sense que li poguessin preguntar res, i per tant sí que ha deixat la porta oberta, que si es volen veure amb Sánchez, doncs que hi vagin, però que ni se'ls acudeixi parlar de diners.
I què han dit els barons populars després d'aquesta reunió? Han fet costat al seu líder, suposo.
Sí, de moment el que fan és acatar, com a mínim aquí en públic. Els barons han comparegut després de Feijóo, ho han fet simultàniament, en dos faristols diferents i tots alhora. Tampoc els hem pogut fer preguntes, però com a mínim el que han dit al micròfon és que, d'acord, acataven l'ordre del líder del PP, tots amb aquesta idea de que no cauran, diuen, a la trampa que els vol parar Pedro Sánchez, de citar-los un a un per fer aflorar aquestes discrepàncies internes dins el partit, i han dit que d'acord, doncs que acaten el que els diu Feijóo. Podem sentir, si voleu, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i també l'andalús Juanma Moreno Bonilla.
No vamos a caer en la trampa de Sánchez y hablar por partes acerca de lo que es de todos.
No vamos a aceptar bilateralidad y Andalucía está dispuesta a dialogar con todo el mundo y, por supuesto, a dialogar con el presidente del gobierno.
Això deia Moreno Bonillo, que no tancava la porta, com han fet molts altres presidents, a reunir-se amb Pedro Sánchez a partir de la setmana que ve a la Moncloa, quan els vagi citant, però sí que han dit i han recalcat que serà per parlar d'altres temes autonòmics, que en cap cas parlaran, com els ha demanat el seu líder, de diners. Moreno Bonilla i Ayuso, perdó, ja ho sabeu, que són les dues ànimes del Partit Popular, que per tant avui, com a mínim, han coincidit en aquesta qüestió.
Molt bé, doncs aquestes són les dues que hem pogut sentir a Madrid, i recordeu que aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, avui, aquest matí, hem pogut sentir Marga Proens, la presidenta Balear, que no hi ha anat a Madrid a aquesta reunió, insisteixo, ha enviat el seu número 2 perquè tenia reunió del seu govern, i també s'ha mostrat molt crítica amb el finançament singular per Catalunya.
Mos hi oposarem en tots els recursos que tinguem en el nostre abast, perquè, sens dubte, un tracte de bilateralitat amb una comunitat autònoma, sigui la que sigui, en aquest cas, evidentment, estem xerrant de Catalunya, perjudica la resta d'Espanya, però perjudica els serveis públics que nosaltres podem oferir en el nostre ciutadans.
Podríem dir que no hi ha sorpreses, més o menys ja ho esperàvem, i és evident que això del finançament singular, doncs el Partit Popular no li fa el pes, i per tant crida tots els seus barons i tots en línia per tal d'enfrontar-s'hi. No sé com ho veieu.
Jo, com que encara no sé quin és el finançament singular per Catalunya, ara tampoc sabem quin és el finançament que demana aquest multilateral que demana el PP, entre altres coses perquè ni Sánchez va acceptar preguntes ni les ha acceptat Feijóo. Per tant, Sánchez els hi va prometre a la resta de comunitats més diners. Avui el País fa una informació molt interessant que diu que aquests diners, si es quantifiquen, serien 400 milions... 0,3% del finançament, per tant, tampoc cal que es barallin molt, perquè molt no els hi tocarà.
No, perquè més això s'ha de repartir.
I en el cas del finançament singular, doncs encara no. Uns diuen que Catalunya surt de la LOFCA, altres diuen que no surt de la LOFCA. Per sortir de la LOFCA, a part, s'hauria de modificar la llei, per tant, no sabem amb qui la modificarà Pedro Sánchez, per tant...
Uns diuen que és un pacte fiscal, uns altres diuen que no és un pacte fiscal, vull dir que... No,
quin és el percentatge de solidaritat? És interessant, molt interessant tot, perquè de veritat no tenim massa més que...
Tenim un nom, li hem trobat un nom, una cosa que no sabem què és, i això ja és interessant de per si. Però al final el que li està demanant Feijóo als seus barons és que prioritzin els interessos de partit per sobre els interessos no de país, sinó de comunitat. En aquest cas tu li estàs dient a la presidenta Balear, que avui a l'entrevista al matí també deia que Balears era una de les víctimes d'aquest sistema de finançament, que no vagi a preocupar-se de l'Oceu, de les Illes Balears, sinó que s'esperi a que el PP decideixi quines necessitats tenen totes les comunitats de l'estat espanyol, com si les necessitats de Múrcia, amb tot el respecte, i de les Balears, igualment amb el mateix respecte, tinguessin les mateixes. Per tant, Feijóo ha vingut a dir això, espereu, perquè serà el partit qui marqui, perquè els interessos del partit passen per sobre del que vosaltres defenseu pels ciutadans valencians, pels ciutadans gallecs o pels ciutadans balears.
Perdona, una cosa, li deixo el Pere, una cosa que el Feijóo sap perfectament perquè era president de la Junta. I sap perfectament
que
la comunitat valenciana i balears tenen uns interessos que són diferents dels que tenia ell quan estava presidint la
Junta. Bueno, i em fa molta gràcia, i el Pere que s'esperi que està a Buenos Aires.
Jo me'n vaig a fer la sobretaula o el cafè i diria llegeixo la tertúlia, i escolta, cap problema, endavant, eh?
Puc fer un petit matí, una petita afegitó? No, Isabel Díaz Ayuso, que és qui ha frenat i que ha dit no aneu a veure Sánchez, que us vol subornar,
Ayuso, però... que no té un problema de finançament.
Ah,
no.
Això t'anava a dir. Això t'anava a dir, que sigui ella qui digui als altres. Perdó, Òscar.
Ah, no, pensava que no es deia endavant, Pere.
No, és que anava a dir-ho. Endavant, no, Pere. Ja
m'ha semblat, o sigui, ja podries, ja directament. Endavant, Pere. Sí.
No, estic molt d'acord amb el que es diu. Tot això, d'alguna manera, ho hem viscut ja, no? Amb la reforma de l'Estatut. Catalunya va fer un procés de reforma de l'Estatut que va ser instrumentalitzat pel Partit Popular políticament per intentar tenir beneficis, sobretot a la resta d'Espanya, i després totes les comunitats del Partit Popular van intentar imitar i van sumar-se en el carro, reformant també els estatuts, aprofitant la famosa clàusula de que tot seria... tothom qui s'hi volgués apuntar s'hi podria apuntar. I penso que estem vivint el mateix procés. El Partit Popular, òbviament, vol capitalitzar en favor dels seus interessos un mètode que jo crec que és dubtós, el mètode que ja va ser dubtós des d'un punt de vista de pulcritud, a parer meu, de reformar coses que afecten a tots els espanyols únicament amb un pacte bilateral entre Catalunya, o en aquest cas un partit polític de Catalunya i el govern de l'Estat, i per tant, a més, amb dificultats per tirar endavant, perquè no està clar que el govern de Pedro Sánchez tingui els suports per fer-ho, no està clar tampoc què és el que ha pactat, com ha dit bé la Neus, però alhora els interessos d'aquestes comunitats autònomes, d'aquests presidents autonòmics del Partit Popular, crec que també estan molt interessats en millorar el seu finançament, i per tant aquest doble joc de, per un costó, intentar capitalitzar políticament aquesta situació, i de l'altre acabant-se'n aprofitant, doncs crec que ho estem tornant a repetir el que ja vam viure amb la reforma de l'Estatut.
No, i és interessant perquè aquesta clàusula que la vam batejar en el seu moment clàusula Camps, no? Perquè va ser Paco Camps que va dir, jo tot el que sigui per Catalunya, per mi. I al final, doncs, en fi, és veritat que va ser una setmana que va beneficiant altres comunitats. Com que fa 10 anys que està caducat aquest model, encara que sigui amb calçador i sense saber molt bé què han pactat, per més que la ministra, vicepresidenta Montero, digui que està per escrit, doncs no, com que allà no hi ha cap número, no se sap exactament el què, però si això ha de servir per d'una vegada plantejar la reforma del model, i que és evident que ha de ser-hi el PP, perquè té la majoria de comunitats, doncs benvingut sigui el debat, la veritat.
No, i al final aquí, la gran pregunta, perquè finançament singular no vol dir res. Singular és una paraula que li han afegit per semblar que és un model de finançament diferent, però no vol dir ni bo ni dolent, és particular. Però aquí la gran pregunta és si l'Estat espanyol pot sobreviure sense que Catalunya perdi la seva originalitat, perquè estem parlant d'això. Avui l'ABC ho titulava amb un matís diferent que el del País, deia Sánchez pretén tapar l'esboranc de Catalunya dels 13.000
milions
catalans
amb 400.
No? Com dient, bueno, aquests s'enduen 13.000 milions, com si no els paguéssim, diguem-ne, cada català la seva petita part o gran, i a nosaltres ens en deixa 400. Llavors la gran pregunta és, pot sobreviure l'Estat espanyol tal com l'hem entès fins ara, sense aquesta solidaritat? Quina serà la quota de solidaritat que efectivament no s'ha definit perquè això funcioni? És possible negociar això amb la resta de comunitats? Realment complirà el PSOE amb el que s'ha promès, que teòricament és que l'ordinalitat el respecti?
Sí, hi ha una pregunta prèvia, que és com es calcula les aportacions.
Sí.
I com a,
sí, perquè aquests 13.000 milions han sortit així que no sabem d'on.
No, i em refereixo que segons el mètode de càlcul surten unes dades on surten unes altres, i això no vol dir que les dades que esgrimeixen els independentistes siguin les correctes, de la mateixa manera que no vol dir que el que esgrimeix Fedea amb Ángel de la Fuente i amb gent que fa uns altres mètodes de càlcul siguin les correctes. Però, per tant, al final, la qüestió depèn de l'ordinalitat, de com es calcula aquest mètode de càlcul, no? I això no està definit, i això és un vesper que ja veurem com es resol. Però, per tant, jo crec que tot això va molt per llarg, no depèn del PSOE, no depèn només del govern. Hi haurà comunitats autònomes que s'hi voldran sumar, i lo de la singularitat jo penso que tampoc és motiu per espantar-se o per dir d'entrada que no pot prosperar, en la mesura en què, quan es va recuperar l'autonomia, per exemple a Catalunya, amb el començament de la democràcia, la Generalitat també era un govern singular per Catalunya, pel País Basc i per Galícia, però ràpidament això, abans ho dèiem de la reforma de l'Estatut, però en el seu origen aquesta singularitat també es va anar extenent. Per tant, jo crec que aquesta qüestió que sembla absolutament impossible de superar és fàcilment superable, com demostra la història, si és que hi ha mètodes de càlcul mínimament de consens, participant òbviament també l'Estat, perquè si no el pressupost que gestiona els diners que gestiona el govern central, doncs probablement una part s'haurà de transferir a les comunitats autònomes, que en certa manera és una cosa lògica en la mesura en què l'estat del benestar depèn en bona mesura de les comunitats autònomes i, per tant, jo crec que totes elles estan infrafinançades i que l'estat, que ha anat cedint competències que tenen a veure molt, molt importants amb la vida quotidiana de la gent i amb l'estat del benestar, doncs és lògic que cedeixi part d'aquests recursos a les comunitats autònomes.
Molt bé, és que hem començat tan llançats que gairebé no em deixeu ni parlar a mi, rebo un WhatsApp que diu, puc parlar? És Paula Brujats, que està a Madrid. Ah. Paula, si no em deixen parlar a mi, calcula tu. Vull dir, encara menys que ni et veuen.
Jo
per tant,
he fet un intent, però esclar, és que estem tots tan lluny i tots tan separats.
Clar, no, endavant, endavant. No, espereu un moment, apunteu-vos, perquè no, tant la Neus com el Maiol m'havien aixecat el dit com demanant paraula. Vull dir que no, ara parleu,
No, és que volia puntualitzar.
Sí, exacte, jo vaig fent com si fos meu el programa. La clau aquí és com si fos.
Sobre el que deia abans el Maiol, també, és que justament avui Feijo ha tingut un missatge molt concret cap als seus presidents i els ha dit clarament, sé que sempre és més fàcil pactar entre dos, sé que és temptador, sé que tots teniu interessos propis en aquesta possible reforma del model, però us demano que els aparqueu i que hi renuncieu per l'interès general. Ha dit això textualment, Feijo. Llavors, els demana que hi renunciïn per aquest pla comú, que, per cert, avui tampoc coneixerem quina és aquesta proposta conjunta que vol fer el Partit Popular, perquè d'aquesta cimera, entre cometes, que han fet, no en sortirà un document amb una proposta concreta de finançament per enviar a la Moncloa. Bàsicament, això, tancar files, aquesta foto d'unitat i aquest missatge comú. No hi ha res més que això.
No, que només per no entrar molt en el debat semiòtic, però és veritat que lo de singular que molesta tant ho tenia el PP amb Alicia Sánchez Camacho i la hemeroteca, que és molt traicionera per tothom. I també per Feijó, doncs ell mateix, no? Hi ha declaracions...
El redactat del programa electoral del Partit Popular l'any 2012 amb Alicia Sánchez Camacho, tu el llegeixes ara... i sembla el pacte entre Esquerra i el PSOE.
També et dic que, també et dic que el Feijó, que jo entenc per què ho fa, perquè ara no comenci a tenir allà un guirigall i cada president tiene una cosa diferent, sap que és molt difícil que també es puguin posar d'acord perquè les necessitats, com dèieu, són diferents. I després hi ha una cosa que potser estaria bé que aprofitessin si realment decideixen entre tots actualitzar el model com correspon, i és una mica conceptualitzar potser una mica millor, que és la solidaritat. No? Aquests serveis bàsics socials que deia el Pere, que en principi és pel que hauria d'estar destinat a aquesta partida de les comunitats, per resumir-ho de manera una mica gràfica, riques, sabés que aquest destí és el correcte, que és una cosa que sempre es diu, no?, que s'hauria de mirar, però mai s'acaba fent. I aquí suposo que les comunitats del PP tampoc no ho deuen veure totes igual.
No, òbviament, perquè totes tenen necessitats diferents i en el fons, recollint això, el que demostra és la manca de lideratge de Feijó sobre els seus barons. Perquè Feijó, a part de dir alguna cosa més que preocupeu-vos del que dic jo, que és que hem d'anar totes a una i altra cosa, el que hauria de dir és, mira, la proposta de finançament del Partit Popular és aquesta. I en aquesta proposta està d'acord Múrcia, em sap greu pels murcians, vull dir, la dic com a exemple d'una de les comunitats que sempre està a sota de tot, i Balears, que és la que està dalt de tot. I amb aquest finançament millorarem i no. Ja sabem que Catalunya diria que no hi està d'acord, que l'en van sortir i no sé què, però en el fons Feijó és incapaç de fer-ho. Feijó és incapaç de posar d'acord i l'únic que ha aconseguit és, bueno, anem tots a la contra de Sánchez, fem una oposició bastant lamentable des del punt de vista dels estàndards democràtics.
També perquè és el més fàcil. És a dir, exacte, és més fàcil anar en contra d'una cosa que a més et dona rèdit. És a dir, el fet de dir, no, els que els catalans s'han donat diners al teu territori et dona rèdit, i en canvi posar d'acord les Illes Balears amb Castella-La Manxa o Castella-Lleó, Castella-La Manxa no, perquè és socialista. Socialista, sí. Però vull dir que, clar, els interessos d'Andalusia no són els mateixos que els de Galícia. Sí, sí. I, per tant, posar-los a dos d'acord...
Si li fa aquesta feina a Sánchez...
Clar, tot això que guanyarà, no, diguem-ne. Sí, sí. Al final, tot plegat, no és res més que la confirmació del que ahir va reconèixer Salvador Illa al Parlament de Catalunya, que va dir, no, jo em comprometo a complir els pactes i el principal pacte serà el del finançament singular, tot i que serà ben difícil.
Costarà.
Costarà. bé...
Però serà difícil també, en bona mesura, per la falta de suports dintre de la majoria progressista del govern. Sí. I clar, en la mesura en què això és una evidència, perquè s'ha començat, per dir-ho d'alguna manera, la casa per la teulada, sense concretar massa, però sense participar, sense convidar a participar en aquesta definició actors molt rellevants de la pròpia majoria de govern a Espanya, no només barons socialistes, sinó, òbviament, Izquierda Unida, Compromís, la Junta, una pila de gent que, òbviament, també vol participar perquè afecta les seves comunitats, doncs, òbviament, en la mesura en què això es veu complicadíssim, és una gran oportunitat, on aquí veu una gran oportunitat política, Feijó i el PP, per una cosa que considera que no té possibilitats de prosperar, treure'n el màxim suc polític, amb independència, li importa un pito, per dir-ho d'alguna manera, si això és bo o dolent pel país, etc etc. És una gran oportunitat per intentar erosionar el govern i realment té condicions per intentar-ho, perquè la situació és molt precària en la mesura en què no hi ha una majoria ni tan sols suficient en el govern que li doni suport.
La Peret, has deixat a Junts.
Ah, efectivament, efectivament.
Que clar, no, en fi, no tenia Junts.
Ah, perquè a més, qualsevol cosa que es pacti amb Esquerra, doncs per Junts és difícil d'empassar. Clar. I al revés, qualsevol cosa que es pacti amb Junts, Esquerra li costarà empassar-s'ho. Vull dir que...
És veritat, quan el president Illa li diu a Junts, però vostès estaran en contra de res que benefici a Catalunya, no? Un model que sigui més beneficiós. Bé, ells sempre et diran que amb això no n'hi ha prou, no? I per tant, és que no és que Compromís hagi alçat la veu, cosa lògica, perquè jo estic d'acord amb el Pérez. En fi, segurament van pactar una cosa que les dues parts sabien que era molt difícil, però les dues ho necessitaven, sobretot Esquerra, per poder convèncer la seva gent, no? Però pactar d'aquesta manera una reforma que no depèn només de tu i que afecta a la resta de comunitats, doncs ja es veia que era... Sí,
i és perdó, perquè ara diré una cosa que sembla impossible. És interessant veure el debat al Senat que hi va haver dimecres, crec que va ser, quan María Jesús Montero presenta això, per veure precisament això, com tots els aliats, diguem-ne més aliats de Sánchez, per això deixo a banda Junts, passen molt de puntetes. Critiquen molt el PP, però no hi ha cap que digui, oi sí, ens encanta el finançament singular i ens agrada molt i el farem concret. I sobre Junts, un dels problemes, i no només Junts, sinó tal, sinó la resta, ara el Pere, amb el Pere parlava dels 13.000 milions que interpreten els independentistes, els estudis de l'Àngel de la Fuente i que no sabem quines dades hi ha.
Bueno, el problema... De l'Àngel de la Fuente, que... Clar, és que tenim tots una edat, no?
I clar, per això.
Ell d'entrada nega la major i és que nega que hi hagi dèficit.
Per ell el dèficit fiscal de Catalunya són 5 cèntims que algú va deixar de pagar d'una propina d'un cafè. Vull dir, per tant, fent la broma, no? Però el problema és que no existeix la veritat en això. És a dir, si hi ha un pacte final de finançament singular amb una quota de solidaritat, mantenint l'ordinalitat, igualment el PP dirà que és un regal a Catalunya, que ens regalen milions, i si Junts no hi està d'acord, igualment dirà que seguim en el règim de finançament autonòmic. És a dir, que serà difícil aparcar la lluita política de tot plegat. No hi haurà una lectura objectiva d'això. Ja sé que no estic descobrint la sopa d'all, tampoc, però que costarà sortir.
Per això que diu el Pere és veritat. Però... És a dir, s'impliques a diferents actors més o menys reconeguts a formular un model de càlcul que tothom el reconegui com a vàlid.
Però creieu que és possible?
Òbviament és tot molt difícil i per això porta 10 anys el caducat el sistema, no hem sigut capaç de tornar-se de proposar una reforma, o sigui, és molt difícil, però alhora no és el mateix, a parer meu, la situació de Junts, que no controla cap institució i que, per tant, per dir-ho d'alguna manera, tot és política i tot és lògica política i càlcul de què li beneficia com a partit. És molt diferent això que el Partit Popular, que té el gruix de govern de comunitats autònomes, i que si s'aconsegueix pactar un model de finançament que els beneficia a tots, perquè tenen més recursos per poder afrontar, hi ha algunes comunitats objectivament pitjor en aquests moments finançades que Catalunya. La més clara segurament és el País Valencià, en què hi ha un govern del Partit Popular, i que per tant tot el que suposi una millora de recursos per les comunitats autònomes, els partits que governen aquestes comunitats autònomes, després d'haver intentat erosionar política, crec que hi ha una oportunitat real de que s'acabi provant.
tot i que serà complicadíssim i ja veurem quan i com, però l'oportunitat hi és en la mesura en què tots estan interessats, tots els que governen, en millorar el finançament, perquè hi ha un problema greu de finançament en aquest país que té com a origen, sobretot, un sistema que fa 10 anys que es va acabar, que en el seu dia era imperfecte, però que en aquests moments clama al cel en la mesura en què hi ha tot un mètode absolutament opac de càlcul de transferències que no tenen, que a més a més no tenen connexió amb el moment en què es van aprovar en quant a la població, en quant a moltes altres coses, i per tant és evident que es necessita reformar, és evident que es necessiten més recursos, i això dona peu, a parer meu, a que la gent que governa, els partits que governen, puguin tenir en algun moment la possibilitat de posar-se d'acord, tot i que ara ens sembla impossible.
Bé, doncs segur que tindrem dies, setmanes, mesos, vés a saber si no anys, per anar parlant d'aquest nou sistema de finançament i tot plegat. La Paula Brujas m'ha enviat una fotografia del Palau on s'ha fet la reunió.
Què et sembla?
Bé,
és
molt
que, a més,
en groc.
Clar, no ho hem comentat prou. És que han posat les banderes, sí, com si fos una cimera de presidents. El plano aquest curt compareixent, que no sabia si és la Moncloa o la Casa Blanca.
Sí, perquè canvia el color de les columnes, oi? Si no recordo com, malament, a la Moncloa no? Són grises i aquí són blanques.
Una broma, no? Però... no soc president perquè, com si ho fos,
sí,
no?
Bueno, perquè no va voler, no?
Perquè
va
dir, no vol. És una mica un goodbye Lenin, no?
I tots senyors i dues senyores.
Per li creure que és president, però no ho és.
No és cap novetat, però tots senyors i dues senyores, que més van vestits tots amb la seva corbata, que dius, sent divendres, doncs una mica casual Friday, no?
Bé. Paula...
Si han parlat molt de la tornada de vacances, també us he de dir, quan s'han trobat, es veu que feia temps que no es veien.
Això passa, el primer dia de feina, a vegades estàs més estona recordant l'estiu, les vacances i la mandra que et fa, o no, tornar a treballar, que no realment treure...
Alguns han arribat tard, d'altres despistats, vaja, l'entrada ha estat divertida, sí, sí.
La Neus no pot criticar el fet d'arribar tard.
Jo ja he informat a l'audiència que era una responsabilitat compartida.
Estàs externalitzant les culpes. Ben fet, ben fet. Paula, gràcies, que em sembla que ja has fet unes quantes hores avui.
Vaig a veure què dina aquesta gent. No, bon cap de setmana.
I tu, si et pots ser, també desconnecta
sí,
una mica.
Sí, jo també vaig a dinar, exacte.
Vale, gràcies, bona tarda. Passa un minut de 2:15, fem una pausa i de seguida anem amb més coses.
Bon dia, són les 8.
I recollim les informacions d'última hora que ens estan arribant.
Tenim un plat ple de sabor.
Brutal.
I l'hem fet en un pim-pam.
Ens veiem demà.
Sí, com sempre. Tenim un pot de 102.000 euros. Una pasta gansa.
Benvinguts, això és l'Està passant. És com si tot tornés
a lloc. Tot torna a lloc. Tornen els programes diaris, de dilluns a divendres, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. I és que al bar estàs a un colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't, ja veuràs.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Avui votaré pel candidat que em sembla que reconec. Jon Bertelsen.
T'han apunyalat per l'esquena, ara a repartir hòsties. Tenim 3/4 d'hora abans del teu discurs.
L'últim discurs de Birgitte Nyborg. Diumenge a la nit, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia. Passant 3 minuts a 2:15. Estem amb un tema que ens va sorprendre ahir i que avui ha continuat evolucionant. No sé si haurà arribat fins a l'Argentina, Pere, perquè realment ens ha sobtat a tots plegats. No, no hi ha ironia, no hi ha ironia. L'Ajuntament de Figueres es reuneix avui amb el Ministeri Fiscal per informar-lo del xantatge i extorsió que explica l'Ajuntament que els està fent el compte d'Instagram Figueres Oscura. L'alcalde explica que els han demanat 20.000 euros per deixar de fer publicacions. Fa temps que aquest compte d'Instagram va començar a penjar vídeos d'incidents a la ciutat de Figueres. Avui el compte d'Instagram Figueres Oscura ha eliminat totes les publicacions que hi havia. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, feia aquesta reflexió sobre aquests comptes anònims que hi ha a moltes xarxes, com ara Twitter, Instagram i companyia.
Ens hauríem de preguntar, no només a Figueres, sinó a altres municipis, a vegades quins interessos reals hi ha darrere d'aquestes pàgines ocultes, que al final, repeteixo, no fan un mal al polític, sinó que el fan un mal a la institució.
L'Ajuntament de Figueres denuncia que ha rebut aquest xantatge i extorsió per part de qui porta un compte d'Instagram. Que s'hi veu, en aquest, què és el que s'hi veu en aquest compte? Doncs vídeos incívics, algú cridant pel carrer, baralles, curses de cotxes, també contenidors d'escombraries plens que no s'han buidat a l'hora que tocava, algun senyal que estava fet malbé i que l'Ajuntament trigava molt a endreçar. L'alcalde assegura que qui hi ha al darrere d'aquest compte els ha demanat 20.000 euros per deixar de publicar vídeos d'incidents que es produeixen a la capital de l'Alt Empordà. Molts veïns, de fet, hi aportaven vídeos. L'alcalde diu que els veïns, que si veuen algun aldarull o que si veuen algun problema, que truquin als Mossos d'Esquadra o a la Guàrdia Urbana de la ciutat, i no penjant el vídeo en aquest compte. Ahir Figueres Oscura va publicar que les acusacions no eren certes, que era una pressió del consistori per silenciar els veïns, però és veritat que ahir havia, des d'aquest compte, des de Figueres Oscura, s'havia convocat una manifestació davant de l'Ajuntament ahir a la tarda per denunciar la inseguretat i l'incivisme que es viu a Figueres, però la va desconvocar veient tot l'embolic que s'havia generat amb la denúncia de l'Ajuntament. De comptes d'aquests n'hi ha molts.
Moltíssim.
Alguns centrats en una única ciutat, altres en tot un país, altres en general i que no posen d'on són els vídeos. Alguns fins i tot s'han fet servir. M'explicava avui la Clara Jordan que, per exemple, l'Ajuntament de Figueres va saber, a través d'aquest compte de Figueres Oscura, que quan hi va haver tots aquells aldarulls a la Fondo la Pólvora de Girona i unes persones del Fondo la Pólvora van anar a Figueres per tal de prendre's la justícia per la seva mà, van saber que s'estaven desplaçant cap a la ciutat de Figueres a través d'aquest compte i no a través dels canals oficials. Vull dir que a vegades tenen una utilitat, podríem dir. És veritat que, clar, d'aquí a demanar diners per deixar de publicar o després hi ha comptes i comptes en què algú no saps d'on són els vídeos, si són d'ara, si són de fa 3 mesos, si són de la ciutat o són d'una altra banda, etc. Clar, és un cas com a mínim curiós.
És molt interessant, perquè per una banda hi ha aquest fenomen col·laboratiu que tu bé dius, que existeix en moltes ciutats, que amplifica certs fets anecdòtics, també és cert, però que a vegades serveix d'ajuda, no? Jo, que sóc de Vilanova, doncs segueixo el de Vilanova, que a vegades hi ha un contenidor cremat i a vegades hi ha unes claus de moto que algú s'ha trobat, no? I al final sempre serveix. Però, per desgràcia, és el camp de cultiu de l'extrema dreta. Si tu a la teva pestanya de Twitter, en comptes d'anar a seguint, vas al que és per tu, el que et sortiran són aquests vídeos. I com bé deies tu...
Com més et miris, més en sortiran.
I al final som gent curiosa i gent que li va al morbo i que acabes clicant aquests vídeos, no? I et sortiran i els publicarà Figueres Oscura i potser, depèn de què hi hagi darrere, potser, efectivament, que hagi passat alguna cosa a Figueres, potser que hagi passat a Camprodon, que és el segon dia, el segon moment que el menciono.
Moltes enemistats a Camprodon.
A Múrcia o a Connecticut, no? És a dir, aquests, ja ho hem vist en altres exemples, no? I això és el que fa servir l'extrema dreta per dir que hi ha molta inseguretat. I també ens demostra la manca de poder dels ajuntaments o la manca de la incapacitat de comunicar i de jugar al joc de les xarxes. Perquè sovint el que passa amb això és un comunicat de l'Ajuntament que es penja a Twitter amb una frase que no clica ningú i que no entén ningú dient aquests incidents que han passat s'han acabat d'aquesta manera. I es viralitza molt més la imatge que ha penjat aquest compte que l'altra. Per tant, és interessant l'acció de l'alcalde de Figueres. Em pregunto quin motiu hi ha darrere de l'extorsió, si és senzillament doncs, una persona amb poques llums que ha decidit que era la seva manera de guanyar-se 20.000 euros o hi ha res més enllà, però em sembla interessant.
Sí, la veritat és que a mi m'ho sembla perquè, a més, igual és una percepció personal i que no sé objectivar, però tinc la sensació que cada cop en rebem més, no? Amb això que deia el Maiol. L'altre dia... buscant, intentava veure com es pot d'alguna manera analitzar la percepció d'inseguretat, si es podia també objectivar d'alguna manera. Vaig estar buscant i vaig trobar un manual dels Mossos de fa 2 o 3 anys, no era d'ara, no? Una mica gairebé instruccions seves, però es pot consultar, no li vaig demanar cap mosso, per entendre'n, sinó que es pot mirar. I llavors hi havia com diferents elements, no? Un era, doncs, si la sensació aquesta a la policia li havia arribat per part d'algú identificable. Un col·lectiu de veïns, una entitat... després si hi havia hagut algun tipus de protesta al carrer, no? De si hi havia, doncs això, un barri que s'estava queixant d'algun problema de seguretat. I hi havia també qui ho estava movent, si hi havia moviment a xarxes i qui ho movia, no? Llavors, vull pensar, sense saber-ho, que des de la policia, igual que ho haurien de fer també des dels ajuntaments, cada ajuntament estan mirant qui està movent aquestes coses, no? Perquè aquí a Barcelona, per exemple, hi ha comptes anònims, alguns, per exemple, que informen sobre el que passa al Raval, que si tu mires allò... És que
sembla que no hi puguis entrar.
No, és que no baixes de Ronda Universitat, saps? I no és així. És a dir, bueno, jo hi passo habitualment. No dic que no hi hagi hores més complicades, que no hi hagi carrers, no dic que no hi hagi problemes, eh? No estic dient això. Però no és les imatges que estan traslladant en aquests comptes. Després n'hi ha altres que són reconeguts, que no sé, aquest famós de 8TV és un compte que es dedica a propiciar el racisme, la xenofòbia, sense cap mirament, no? Sense cap escrúpol. Llavors suposo que, no sé, si algun dia se'ls hi va encara més la mà, doncs algú farà alguna cosa, no? Però entre això i els comptes anònims, doncs hi ha tota una amalgama que sí que s'hauria de mirar, perquè a més, no ens arriben només a gent, no? El que es diu el Maiol, no? Que et preguntes això, qui ho fa, o qui... És que estan arribant als adolescents de manera massiva, o sigui, en fi, qualsevol que tingui un adolescent ho pot comprovar.
I després el pas que fa l'alcalde de denunciar l'extorsió, és a dir, m'han demanat 20.000 euros per deixar de penjar vídeos. Clar, un altre igual paga els 20.000 euros, saps? I escolta'm...
I aquí s'ha acabat el problema.
Ens en oblidem. I en canvi l'alcalde diu, no, aquí els diners no es gasten per això, i el que s'ha de fer és això, seguir el conductor reglamentari, i que per tant, si tu veus un incident incívic, si veus un contenidor que no està buidat, doncs comuniques amb l'Ajuntament, ho denuncies allà, i per tant ells hi posaran remei, i no a través de les xarxes. No sé si t'havia arribat fins a l'Argentina, Pere, però en tot cas és un tema que fa un parell de dies que n'estem parlant.
Sí, malauradament jo diria que és un procediment que en aquest cas és a petita escala, però que és molt utilitzat per... No sé quina diferència hi ha amb l'Albice, per exemple, o fins i tot amb Manos Limpias, que són entitats que tenen una agenda política molt salvatge, molt d'ultradreta, i que alhora viuen de l'extorsió. En aquest cas, en el cas de Manos Limpias, dit pel Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem, per l'Audiència Nacional, perdó, recentment el Tribunal Suprem els va absoldre, però reconeixent que vivien amb aquest model, no? En el seu cas, en els tribunals. I també amb xarxes, presentar querelles i retirar-les si cobraven. O l'Albice utilitza les seves xarxes per promoure una agenda política bestial i alhora, qui li paga, sabem que ho retira. Per tant, malauradament, és un problema molt gros. A Figueres s'expressa a petita escala i trobo que l'alcalde ha estat prou valent per denunciar-ho, sobretot en el moment en què et demanen diners. Jo crec que ja no hi ha debat possible, sinó que això és un intent d'extorsió que s'ha de tallar de soca-rel, perquè si no va sent presoner d'aquest tipus de dinàmiques que ja veiem que en aquest país estan protegides fins a l'extrem de que Manos Limpias és en aquests moments, malgrat que està acreditat judicialment que té aquesta manera d'actuar, qui està marcant el compàs de la política en aquest país amb les seves querelles fetes de manera amb una agenda política indiscutible i amb aquest modus operandi tan i tan controvertit que la pròpia Audiència Nacional va considerar una extorsió.
Bé, veurem com evoluciona aquest cas, però de moment avui insisteixo que el que ha fet, de fet ahir a la nit ja, de Figueres Oscura, és esborrar tots els vídeos que hi havia en aquell compte. Es veu que hi ha molts dels seguidors que hi havia ja no hi són, i per tant sembla que estiguin com a punt de tancar-lo de motu propi, veient tot l'embolí que s'ha generat arran de la denúncia de l'alcalde. Falten 18 minuts per arribar a les 4. Avui hem tingut roda de premsa del Departament d'Ensenyament per tal de donar els detalls del nou curs escolar. Les dades ja les coneixem, tots els alumnes que començaran a fer el curs, etc. Però hi ha certa expectació per saber què opina el nou govern d'algunes de les mesures que han estat molt polèmiques en les últimes legislatures amb la conselleria a mans d'Esquerra Republicana. Canviaran els socialistes, per exemple, el posicionament sobre la sisena hora que tant rebuig genera a la comunitat educativa? Hi haurà algun canvi, per exemple, en la possibilitat que els alumnes de secundària també vagin a classe als instituts públics a la tarda, com s'havia obert l'anterior consellera a estudiar i tampoc no havia agradat als professors? Què passa amb els xecs escolars? De tot plegat, avui n'hem tret poques concrecions, perquè la consellera Niubó, que debutava en una roda de premsa d'aquestes, ha fet un discurs més aviat continuista, ha dit que ara mateix sobre la taula no està l'estudi de la sisena hora, tampoc el fet de canviar l'horari dels alumnes, que de moment vol estudiar bé les queixes i les peticions que tinguin els diferents col·lectius, inclosos sobretot el de professors. Recordeu que la relació entre els sindicats de l'ensenyament i l'anterior conselleria van ser turbulentes, per no dir que encara pitjors. Sí que hem tret l'aigua clara que el departament vol estudiar, canviar la manera com es reparteixen els vals escolars. Ja sabeu que fins ara els vals escolars eren uns vals universals. Tothom que tenia un alumne a primària o a secundària, a l'ESO, rebia un val igual per tothom, que es podia haver canviat per material escolar, per llibres de text o fins i tot perquè a l'escola et descomptessin aquesta quantitat del que pagues pel material. Diu el nou govern que vol estudiar això que sigui universal i que potser tindria més lògica, ja ho va demanar a la Sindicatura de Greuges, doncs que estigui bé relacionat amb la renda de les famílies i els diners que tenen, i no pas de manera universal. Qui té més diners potser no necessita aquesta ajuda, qui en canvi està en situació de més vulnerabilitat doncs potser necessita més diners i no pas aquests 30 euros que s'han repartit aquest any. M'interessa d'una banda el cas concret del val escolar, que òbviament, i de l'altra la sensació que tinc, com a mínim jo, que la majoria de conselleries, l'objectiu ara mateix és no emboliquem, un inici tranquil, parlem amb tots els actors dels diferents sectors per saber quina és la problemàtica i ja prendrem les mesures, però no entrem allò trencant-ho tot, canviant-ho tot i canviant les regles del joc i movent el taulell, que això ens pot generar molta polseguera.
Home, d'entrada és que amb el curs escolar ara no poden fer res, perquè és una mica com l'anunci de la Diada.
Ja no pot canviar gaire.
Has d'aprofitar.
Saps que he decidit que en lloc de començar dilluns, ara començaran 15 dies després i has de canviar tots els plans. Sí, sí.
És que, clar, com que jo venia la temporada passada i em va tocar l'inici de curs i vaig donar la meva opinió sobre algunes de les exigències dels mestres, no vull que se'm torni a omplir...
A una banda que truquin els de Camprodon, no. Els de Camprodon a una banda i els professors a una altra.
I avui ja has carregat contra els taxistes, llavors serien dos col·lectius complexos.
Ja en tinc tres
col·lectius. Jo no tinc res en contra Camprodon, els he citat com a ciutat estimada.
Sí, sí.
Jo contra els que són taxistes tampoc, jo em queixo de que no n'hi hagin més, és al revés. No, crec que, a veure, la consellera Niubó coneix bé l'àmbit perquè era qui portava educació, té una relació bona amb els sindicats, cosa que no vol dir res perquè també la tenia Esquerra. Amb...
És més fàcil tenir-lo quan estàs a l'oposició que quan manes, siguis del color polític.
En teoria Esquerra era qui la tenia millor amb alguns sindicats i després, en fi, no va servir de gaire ni tot el contrari. I sí que és interessant, és a dir, el que diuen al departament és, perquè els mals resultats escolars, que és veritat que l'últim PISA era una mica millors, però bé, continuen sent molt desastrosos, calculen que són, no el govern, sinó també els experts, entre 4 i 6 anys poder revertir-ho de veritat. Si se'n sortiran o no, doncs ja veurem, però després, a mi em sembla interessant, en el xec escolar passa com amb totes les ajudes universals, no? I en teoria hauria de ser qui més ho necessita. Què passa? Que moltes vegades qui més ho necessita ni sap que existeix ni l'acaba demanant, no? Amb això els que hi tracten habitualment et diuen, bé, sí, clar, el millor seria que anés directament a qui més li cal, però moltes vegades ho has de fer d'aquesta manera. Per tant, jo no tinc una opinió clara. No.
Sobre el val escolar té un efecte secundari, ara parlo de cas que m'ha passat a mi, diguem-ne, que jo no havia calculat, diguem-ne. És a dir, jo he anat aquest any a comprar els llibres de text dels meus fills a la llibreria del poble, en lloc d'anar a una gran cadena, he anat a la llibreria del poble. I parlant amb ells, perquè a més els hi vaig comentar un dia, aquesta setmana hem explicat que molta gent els compra a través de Wallapop, etcètera, etcètera. I ells em van dir, diu, a nosaltres ens han salvat els vals escolars. Perquè molta gent del poble ha vingut i ha preguntat, escolta'm, puc bascanviar el val? Sí, doncs compro aquí els llibres. Si no haguessin pogut bascanviar el val, doncs la gent hagués anat a Amazon, o hagués anat a Wallapop, o hagués anat a altra banda. En canvi, això ha fet que la gent vingui al comerç de més de proximitat perquè així podien bascanviar el val i d'aquesta manera treure un rendiment.
I una cosa més, l'horari a la tarda, no? L'horari partit, que en moltes concertades i en, més, sí. I en moltes privades es fa...
I en públiques, les que són instituts d'escola, també.
Sí, i els pedagogs que diuen sempre és millor de cara al rendiment, ells diuen que sigui partida.
I que no sigui a les 8 del matí, que, segons diuen els pedagogs i fins i tot els metges, que els adolescents, que és l'època de la secundària, a les 8 del matí no ets persona.
I a l'hora de... I
a l'hora... Després a la 1 i a les 2 tinc algun dubte, que tinc alguna casa. Però a les 8 del matí es veu que ets menys persona.
I després ja no és només un tema de conciliació, que també, sinó que hi ha gent que no té... És a dir, que no es pot permetre tenir un cangur tota la tarda o deixar de treballar. I això, que ja sé que molts mestres no volen escoltar-ho, però bueno, és igual, ho vaig dir l'any passat i ho torno a dir aquest any.
Ui, taxistes, mestres.
És una qüestió, sí, tot, és una qüestió també d'igualtat i d'equitat. Per tant, no és només una qüestió de rendiment. I en això és, hi va haver un debat, crec que a l'última campanya electoral, i diria que eren els comuns, que deien que també les extraescolars, no? Doncs... s'hauria de plantejar en algun moment si pot haver algunes extraescolars gratuïtes de manera que pugui accedir-hi a nens i nenes que si no, no tenen manera, no? Per tant, certament tenen molta feina, però no han tingut temps de posar-s'hi gairebé, no?
Sobre el xec escolar, és d'una evidència palmària que no pot rebre els mateixos diners una persona que, que li pot comprar al seu fill o filla un estoig Gucci que una persona que no pot ni pagar-se un bazar, per entendre'ns. És veritat que en aquest país hi ha un problema amb les ajudes, que és que quan són aquí a persones que segurament per renda les necessitarien, hi ha tanta gent al llindar de la pobresa o directament de la pobresa que les ha de cobrar que no li arriben a persones que segurament les necessiten, que són persones que voten i per tant els partits els interessen que sí que les rebin, i és aquí on fan les ajudes universals, és un pur interès polític. I respecte al que deies de l'actuació del govern, hi coincideixo plenament, crec que està sent un govern molt prudent inicialment. Hi ha dos tipus de governs, els que entren i diuen ho canvien tot el primer dia.
Vull que es noti que hi ha hagut un canvi.
I aquest govern socialista és, de moment, molt prudent. Ahir, tot just, el president va anar al Parlament a explicar els nomenaments. Tenim un problema de seguretat, la consellera Parlon, l'hem sentit en un parell de rodes de premsa i amb algun comunicat, però no...
I això que aquí sí que hi ha hagut mesures perquè s'ha canviat la cúpula dels Mossos.
Exacte.
És dels departaments en què més...
Però fixa't que es va anunciar en campanya en un debat electoral. És a dir, és una mesura que ja venia com preestablerta. La consellera Niubó tampoc l'hem sentit amb l'inici del curs escolar, tot just avui que parlàvem d'aquesta prudència. És a dir,
salut
de moment,
ben poc, també.
Salut ben poc, és a dir, de moment no hi estic en desacord, és a dir, potser hem de deixar que estudiïn primer que és un govern, tot i que hi hagués el govern alternatiu, que vegin què és i a partir d'aquí proposin mesures, però em sembla, al final el PSC és un partit intel·ligent en aquest sentit, és un partit de govern que sap com fan les coses i sap que tu no pots arribar al primer dia i dir el que deia la Neus, no? Escolta, el curs escolar me l'avances una setmana. Et poses tothom en contra i ho ha fet la Neus fa una estona.
Sí, dic que hi ha encara un motiu afegit, això que deia el Mayol, que és que és un govern que neix d'un pacte de govern amb Esquerra Republicana,
exacte,
en
sí,
què
sí.
Hi ha una continuïtat en moltes de les polítiques, o sigui, un respecte explícit del llegat que deixa l'anterior govern. Per tant, òbviament, això fa que aquesta prudència sigui obligada pel mateix pacte de govern. En el cas de l'ensenyament, jo crec que és, més que recomanable, tenint en compte el principal, a parer meu, el principal problema que ha tingut en els últims anys l'ensenyament, que s'ha intentat corregir en la darrera etapa, però sobretot a l'etapa d'en Cambray, d'Esquerra Republicana a la Conselleria, doncs hi havia uns enfrontaments entre els diferents actors que aconsellen que just abans del curs escolar no es prenguin mesures si no són després d'un procediment en què tots els actors que han estat enfrontats, mestres, pares, la pròpia conselleria, que va arribar a prendre algunes mesures molt importants de manera unilateral, doncs recomponguin una mica aquest esperit unitari que és necessari perquè les mesures després puguin quallar i siguin bones. No? Sí. Respecte al xec escolar, jo sí que volia dir que d'entrada, a mi m'agraden, en contra del que deia el Mayol, m'agraden els drets universals. I m'agrada que sigui a través dels impostos en què els rics paguin més i després tothom rebi, tothom tingui accés a les ajudes que es consideren, o les ajudes o les prestacions que es consideren importants. Sobretot en aquest cas, que és de tan poca quantia, que tot el dispositiu burocràtic per cribar a veure qui cobra més o menys, per si té dret o no a una ajuda de 30 euros, això sol ja és una maquinària burocràtica que crec que ens la podem estalviar. Voldria que hi hagués uns impostos molt més redistributius que permetessin més ajudes universals, perquè, a més, per 30 euros, insisteixo, a part de la maquinària burocràtica, també hi ha perill d'estigmatització per qui demana l'ajuda, i aquest efecte que ha dit l'Òscar, que jo crec que no és menor, de més gent comprant, perquè està dissenyat en part per aquest motiu, això no deixa de ser una moneda social, per dir-ho d'alguna manera, en què s'ha de gastar en proximitat, doncs jo penso que, tant per la quantia com per tots aquests factors, doncs que té sentit que continuï sent una prestació universal i que alhora es facin més redistributius, la redistribució es faci a través del sistema impositiu.
No, anava a dir que el PSC, que porta molts anys manant d'una manera o altra i que a vegades ha estat la Generalitat, però la Conselleria d'Ensenyament els tripartits la tenia Esquerra, sí, i per tant és interessant veure una mica com es mouran.
Bueno, mai, aquells mesos, sí, de Maragall que els, sí, va expulsar, però sí, divertit, sí.
Falten 7 minuts per arribar a les 4, haurem d'acabar un parell de minuts abans, que tenim publicitat pendent. Va, ho hem fet enfadar els taxistes, els mestres, la gent de Camprodon, vaig a provar a veure si també feu
enfadar. Una mica de Múrcia, també.
Els de Múrcia també una mica, és veritat. A veure si també voleu fer enfadar els protaurins, no sé si en teniu ganes o no.
Avui... Aquests no hi ha problema.
Aquests.
Avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat l'ordre del Ministeri de Cultura que suprimeix el Premi Nacional de Tauromàquia, tal com ja va anunciar el mes de maig el ministre Ernest Urtasun. El text, que entrarà en vigor demà dissabte, argumenta que algunes activitats lligades a la tauromàquia són rebutjades per amplis sectors de la societat. El mateix Urtasun ha explicat a les xarxes socials que han fet un procés de consulta pública amb més de 3.000 entitats jurídiques i persones físiques i que els resultats, diu el ministre, han estat concloents.
La verdad que los resultados son bastante categóricos porque más del 90% de las respuestas que hemos recibido de las más de 3.000 entidades físicas o jurídicas que han participado han apoyado la medida de supresión de este premio. Estos datos demuestran efectivamente que hay cada vez más una mayoría de españoles y españolas que ya no concuerdan con el maltrato animal en nuestra sociedad.
El Premi Nacional de Tauromàquia, dotat amb 30.000 euros, es va convocar per primera vegada l'any 2013. I, per tant, ara ja és oficial, era una mesura que s'havia anunciat, però fins avui que s'ha publicat al BOE no és oficial. Us sembla bé que s'anuli el Premi Nacional de Tauromàquia a Espanya?
A mi em sembla estupendo, però no valoro l'art de la tauromàquia com un fet cultural, que sé que hi ha molta gent que ho fa i que puc arribar a entendre, perquè si tu vas allà a la plaça, doncs és lluminós. Però al final, per mi, la tortura em sembla un disbarat. De fet, s'hauria de prohibir. Prohibir és un verb molt lleig, però a vegades hi ha coses que són necessàries.
Estic d'acord, ja està.
Pere?
Que bé.
Sí, no, jo estic d'acord amb que el govern, òbviament, té una política cultural que s'expressa, diguem, que té una conseqüència o que té uns orígens amb la manera de veure la cultura del govern, i per tant em sembla el més normal del món que prescindeixi d'aquest premi, que és un premi una mica extravagant, sincerament. Quan guanyi el PP, perquè en algun moment guanyarà el PP, doncs és probable que el restitueixin, i també serà conseqüència d'uns valors i d'una concepció de la cultura que té el partit que governa en aquell moment. Per tant, jo crec que tant una cosa com l'altra entren dintre de la normalitat absoluta en la mesura en què després les societats, en la mesura en què es van establint consensos, doncs s'acaben prenent decisions que tothom hi està d'acord. Però diria que encara no és el moment, i en canvi és perfectament lògic que el govern actual liquidi aquest premi que té un punt d'extravagància.
A mi m'ha fet gràcia el fet que hagin fet aquesta consulta pública amb més de 3.000 entitats jurídiques i persones físiques, que ningú no sap quin és el cens. Aquí han preguntat. És allò de, escolta'm, fes-me un informe a mida, no?
Oi que et sembla bé que ens el carreguem?
Que surti bé.
Però està bé.
Surti sí, diguem.
Està bé. Després s'ha de mirar perquè... Perdó, que està parlant el Pere i...
No, fixa't que moltes vegades passa el mateix en altres àmbits que no ens en donem compte. Per exemple, s'han de pujar els salaris? Doncs hi ha una pila d'entitats que fan consultes amb economistes molt bons, tots de la mateixa corda, que diuen no, que això és dolent per l'economia. Vull dir, és més freqüent del que sembla, eh?
Mm-hmm. Però que a vegades amb aquestes accions...
Que vols que et donin la raó.
Que el govern anuncia, al cap de dos dies s'aprova el BOE, doncs jo crec que el ministre Urtasun i també un govern socialista, que segurament hi ha molts socialistes que estan a favor de la tauromàquia, que ha dit... Anem a dir que això és un procés de mesos i que ha passat per...
I que hem fet una consulta,
expert,
eh?
I que el titular ja ha passat, perquè fa uns mesos, i així ens ho traiem de sobre.
Molt bé.
Segur.
Sí. Però és veritat que aquests informes, a vegades, et dius, escolta, carai, quina casualitat, ha sortit el que organitzava la consulta, eh?
Informes tècnics.
Exacte, aquestes coses. De fet, ara hi ha molta gent que està pendent de veure quins noms hi ha en aquesta comissió que ha d'estudiar l'ampliació de l'aeroport.
Tècnics.
Perquè depèn dels... Clar, però els tècnics... És que de tècnics hi ha de molts colors i de moltes... I, per tant, quan sapiguem qui hi ha en aquesta comissió, doncs començarem a intuir que poden anirà a la conclusió. Queden 3 minuts per arribar a les 4, però hem d'acabar, que tenim publicitat pendent. Maiol Roger, Pere Rossinyol i Neus Tomàs, gràcies a tots tres.
A vostè, bon cap.
Gràcies a vosaltres.
Ho deixem aquí, una mica de publicitat, i després el butlletí de les 4 i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot, avui molt pendents del que està passant a Tàrrega, amb la fira al carrer, i per tant, tot i que estava molt pendents de la previsió meteorològica allà a Tàrrega, perquè igual s'ha de fer algun canvi en el cartell d'aquesta tarda. Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Aurora Bertrana, el centenari de S'Agaró. Una immersió al futur tecnològic de la mà del Mobile World Capital.
La mostra de cartells del concurs de la Diada d'aquest 2024.
Tot això us espera de franc al Palau Robert de Barcelona.
Sí, de franc. I sí, al Palau Robert de Barcelona.
Després no digueu que no us hem avisat.
Tota la informació a palaurobert.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya.
A 3Cat estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3Cat. Ens mou l'entusiasme.
En l'origen n'hi havia una. A partir d'ara n'hi haurà moltes.
Cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
El 6 de setembre a la mitjanit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les a totes.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. De Llibre de Meravelles, de Vicent Andrés Estellés, 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya migdia.